el perquè de tot plegat.
3 minuts i les 9 en punt del matí amb Gemma Galdón, amb Rafael Nadal, amb Vicenç Sánchez, amb Jordi Barbeta i amb el conseller d'Interior, Felip Puig. Conseller, bon dia, moltes gràcies.
Bon dia a vosaltres.
Deixem començar primer pel que comentàvem aquest matí a l'informatiu de les 8 del matí. Ha escoltat l'àudio que ha aconseguit la directa?
No.
No ha escoltat?
No.
Aviam. Hi ha les converses entre els comandaments dels
Mossos... No, una part de les converses.
Bé, una part de les converses, certament, però hi ha un àudio de les converses.
Sí.
És a dir, que vol dir que algú les ha filtrat.
Sí, bé, formen part del sumari, em sembla que el mateix jutge s'hi refereix a la seva interlocutòria i, evidentment, doncs, intueixo de que algú que té accés al sumari, en ple dret, doncs, deu haver utilitzat aquesta informació i les deu haver passat, doncs, en aquest mitjà digital.
I hi ha comunicació entre el cap d'una unitat d'antidisturbis dels Mossos?
Hi ha totes les comunicacions d'aquell dia, totes.
I el seu superior, per exemple, escoltem-ne una, aquesta amb el seu superior Miguel Hermida.
Guàrdia Urbana ha abandonat el cordó de l'interior de la plaça Costat Llobregat. Ha rebut...
La gent és que Guàrdia Urbana ha desmuntat el cordó i ha marxat, també.
Afirmatiu. Assumeix ara juntar amb la gent que està fora.
Les gravacions també deixen un parell de comunicacions contundents. La primera del cap de la brigada mòbil, quan comencen a veure's desbordats, diuen o generen pànic o no els traurem d'aquí.
O generen pànic o no els traurem d'aquí. Comencin a fer servir...
Això amb una unitat és impossible fer. Necessitarem més recolzament.
I la segona, el mateix Hermida, veient que la situació no està controlada, justifica amb el seu superior, el comissari Molinero, que no poden utilitzar, evidentment, foc real.
Drago Zero, no pot dispersar aquest grup que tenim davant del Benesto, accedint des de la zona de Passeig de Gràcia?
Disparant pilotes, estem disparant de tots! Estan fent, no podem fer res més, no podem disparar munició real!
No, evidentment que no. Sabem que estan fent el que poden, però tenim l'obligació també de demanar-los.
Són una mostra de la dificultat d'aquesta operació d'ordre públic que es va produir el 27 de maig i que ja van dir des del primer moment doncs que van haver-hi moments molt complicats i molt tensos i que...
De descontrol?
Tot bé, descontrol no, perquè finalment doncs, l'operació doncs, es va poder completar sense que hi hagués mals majors i per tant doncs, es va poder retirar doncs, el que s'havia retirat, que era tota la... totes les coses que havíem calibrat que generaven risc per la possible celebració de l'endemà del Barça. Va poder-se d'alguna manera evacuar doncs, tot l'equipament dels serveis de neteja i tot el personal, que també evidentment doncs, eren una de les persones i dels equips a protegir, i la mateixa Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra doncs, van poder retirar, malgrat que, com es va poder veure, no va haver-hi només resistència passiva.
Li molesta que arribi aquest àudio a la llum pública?
No em molesta. Al cap i a la fi crec que forma part doncs, de l'estratègia, suposo, doncs, de les persones que van presentar les querelles i les demandes dels seus advocats i de la defensa, que el que deuen intentar doncs, és mantenir viu aquesta polèmica després de que hi hagi hagut una sentència, una interlocutòria, una decisió judicial que jo respecto i que, d'una banda, doncs, ens dona d'alguna manera la raó a la manera que vam portar aquesta operació i és obvi que, mentre no s'acabi doncs, tot el procés, doncs, els advocats i els querellants doncs, tenen dret doncs, a preparar les seves apel·lacions. I intueixo que el que volen és generar, suposo, doncs, una mica més de polèmica i de crispació al voltant d'aquest tema per tenir arguments per presentar-se doncs, a les apel·lacions que tenen dret davant de l'Audiència Provincial.
En aquest primer bloc de conversa, que mantindrem també amb la Gemma, amb en Rafael, amb en Vicent i amb en Jordi, un altre dels temes dels quals n'hem parlat aquests últims dies és l'actuació d'un reduïdíssim grup de manifestants, jo diria reduïdíssim grup de gent que va a les manifestacions, que en molts casos no són manifestants, i com es pot frenar aquest tipus de gent? Què es pot fer per limitar l'actuació dels violents a les manifestacions?
No és fàcil. A les manifestacions o altres moviments. Miri, ara aquests dies he llegit, m'ha passat informació, hi ha un moviment d'oposició social a la construcció del tren d'alta velocitat entre Turí i Lió, entre Itàlia i França, no? I la policia doncs, analitza, i han sortit les informacions, de que dins d'aquests moviments socials s'hi han infiltrat grups de violents. Gent que el que persegueix doncs, és pervertir l'ordre públic, alterar doncs, la convivència i portar a la pràctica per la violència doncs, les seves idees. Les idees totes són legítimes, fins i tot els antisistemes. No? Ara, d'alguna manera, intentar doncs, vulnerar la llei, atacar el principi d'autoritat de la policia i generar doncs, atacs a la integritat de les persones, això és el que hem de perseguir. No? Què podem fer? Bé, d'una banda... preparar-nos per poder prevenir i reaccionar millor, no? Hem creat una unitat de mediació i negociació, d'una banda, en el cos de la policia. Hem creat una unitat d'atestats i d'informació que ha de ser també més eficaç a l'hora, doncs, d'anar identificant i anar preparant els expedients que després, finalment, hem de presentar sempre davant de la justícia, perquè al cap i a la fi és la justícia que ha de, d'alguna manera, doncs, decidir si s'ha produït o no ha produït un delicte, i en aquest cas, doncs, hem de ser més eficaços en la recapta de la informació, no? I finalment, doncs, en les operacions d'ordre públic i en les manifestacions, doncs, també sempre mantenir aquest punt de prudència perquè la intervenció i l'actuació tingui, d'alguna manera, el resultat perseguit i no contribueixi a generar, doncs, una espiral encara de major reacció, de major crispació i de major violència.
Avui m'ha explicat que els experts plantegen dues polèmiques propostes, ho ha fet el director del Centre de Recerca en la Governança del Risc, el Ramon Moles, una que és limitar els llocs de les protestes i una altra convertir els organitzadors en corresponsables dels possibles aldarulls.
Anem per parts, això ja ho preveu la llei. Més que limitar, la llei de dret de reunió i manifestació, que és un dret fonamental, el que preveu és no es necessita cap autorització per poder-te manifestar. El que sí que necessites és complir uns requisits, que és comunicar-ho a l'administració perquè pugui prendre les mesures perquè aquest dret es pugui manifestar conciliant-lo amb el dret de la resta de ciutadans i que no pugui entrar d'alguna manera en col·lisió, sobretot amb temes de seguretat ciutadana i d'ordre públic. Són les dues úniques limitacions que posa la llei del dret de reunió i manifestació. Per tant, primer ho has de comunicar i després l'autoritat governativa, en aquest cas, doncs, la policia, els ministeris d'Interior, el Consell d'Interior, tenen la potestat des d'una perspectiva de seguretat ciutadana i d'ordre públic, si els informes de la policia així ho aconsellen, de plantejar i, per tant, doncs, de canviar el lloc de la manifestació o l'itinerari. Un cop es presa aquesta decisió, els proponents de la manifestació poden apel·lar a la justícia perquè poden estar-hi d'acord o no estar-hi d'acord. És a dir, podem dir, escolti, el passeig de Gràcia aquell dia, en aquell punt, pot haver-hi risc d'això i, per tant, la seguretat ciutadana porta a dir vostès no es poden manifestar al passeig de Gràcia, es poden manifestar, doncs, a la plaça Urquinaona. Això vam fer-ho a Salt, per exemple. A Salt vam prohibir una... vam decidir que no es podia, en base als informes de la policia, doncs, realitzar una manifestació. Van apel·lar i el jutge ens va donar la raó i no es va produir aquella manifestació. I si es va produir una contramanifestació, vam obrir uns expedients.
Crec que recordar que va ser dijous passat, en aquest mateix programa, i estàvem els que som aquí, que es va tallar davant de la Universitat de Bellaterra, l'Autònoma, es va tallar una part de l'AP7, no una part, no, les dues parts de l'AP7, un grup d'estudiants, evitant en hora punta que els cotxes poguessin circular per aquella zona. Amb això, la Conselleria d'Interior, vam parlar aquí, a més, estàvem parlant aquí amb tots plegats, això és, realment, la llei ho permet fer, això?
La llei ho permet fer si ho comuniques i si finalment, doncs, més que autoritzar, doncs, la decisió que prens és que això es pot fer sense alterar d'una manera significativa l'ordre públic. En aquest cas no hi havia comunicació. En aquest cas va tractar-se, doncs, d'una ocupació, diguem-ho així, allò descontrolada i improvisada, i hem obert expedients sancionadors.
I això què vol dir?
Doncs que intentarem que alguns dels que van promoure i que van executar aquestes actuacions, tallant, doncs, l'AP7, en aquest cas l'AP30, doncs intentarem, doncs, que d'alguna manera assumeixin les seves responsabilitats, perquè segons el nostre criteri han incomplert la llei i els hi hem obert un expedient sancionador amb una multa que, si acaba l'expedient correctament, doncs l'hauran de pagar.
I seríem parlant de quin tipus de multa?
Bé, doncs, d'una multa que pot anar, doncs, des de 1.000, 2.000, 3.000 euros fins a, en el cas, doncs, màxim, doncs, fins a 10, 15 o 30.000 euros.
Però això, l'expedient sancionador, a qui s'aplicaria?
Doncs es pot aplicar, segons la llei, als promotors, si els identifiquem, o als actors, si també els identifiquem, i en tenim alguns identificats.
Parlàvem ahir que s'està estudiant la possibilitat de dictar ordres d'allunyament dels espais públics i també que no es pugui anar amb la cara tapada a les manifestacions.
Són dues coses diferents. Les ordres d'allunyament només les pot decidir un jutge. I, per tant, això el que estem intentant és que, de la mateixa manera que amb delictes sobre el patrimoni, perdó, contra el patrimoni, alguns jutges ja han dictat ordres d'allunyament, per exemple, amb un reincident, doncs, que en un determinat centre comercial, doncs, ja tenim, i el jutge ja té prous proves, doncs, perquè ha comprovat que reiteradament, doncs, produeix faltes o delictes de furt en un determinat centre comercial, li ha dictat una sentència en què el prohibeix acostar-se, doncs, en aquell centre. Al voltant del tema contra el patrimoni, ja hi ha algunes sentències en aquest sentit que declaren o decreten alguna ordre d'allunyament. El que estem intentant és que en relació a temes de seguretat ciutadana, a temes d'ordre públic, a temes de delictes contra les persones, perquè al cap i a la fi doncs, es generen situacions d'atacs a la integritat doncs, de persones o de policies, també es pugui anar fent aquesta interpretació i dictant ordres d'allunyament. Això ho estem d'alguna manera parlant amb la judicatura, amb la magistratura, i veurem si això és possible.
Però,
si no,
per exemple,
promourem alguna modificació del Codi Penal.
Però, per exemple, amb el tema d'anar amb cara tapada...
Això és una altra cosa.
Què es pot fer aquí?
Això sí que...
Detenir-los quan vegin la cara tapada?
Avui no. Avui no. El que nosaltres estem fent precisament dintre del nostre pla de seguretat que va aprovar el govern aquesta setmana, una de les iniciatives és aquesta llei sobre els usos de l'espai públic, sobre els drets i deures de l'espai públic, que volem analitzar, estudiar des d'un punt de vista jurídic, evidentment, i després veure si això pot ser incorporat en aquesta llei, de quina manera garanteixes les condicions de seguretat a l'espai públic i si l'ocultació de la identitat en diferents modalitats pot ser un risc per la seguretat ciutadana. I a partir d'aquí veure si podem legislar i podem d'alguna manera regular que en determinades situacions, en determinats llocs, quan es produeixi una gran concentració, una manifestació, l'ocultació de la identitat pot d'alguna manera induir un risc a l'ordre públic o a la seguretat ciutadana.
I per què, per exemple, quan els Mossos d'Esquadra, que normalment porten una placa, quan s'han de posar l'armilla al damunt, ja no se'ls veu aquesta placa?
No, això el que tenim és que tots van identificats d'acord amb la llei, d'acord amb el decret i les instruccions que es van aprovar fa un parell o tres d'anys.
Però els antivalots no?
Els antivalots també. El que passa és que la protecció que porten, doncs, en algun moment els hi oculta la identificació i, per tant, doncs, l'armilla que porten precisament per poder garantir la seva integritat física, doncs hi ha ocasions i situacions en les que no se'ls identifica.
S'hauria de veure?
Bé, sí, segurament s'hauria de veure i estem estudiant si això ho podem doncs d'alguna manera analitzar. També li haig de dir que no és unànime a totes les forces d'ordre públic. Hi ha molts països d'Europa en què precisament les unitats, doncs, no només els antiavalots, sinó els que fan actuacions d'investigació criminal, els que actuen en determinades operacions doncs, de terrorisme o d'identificació de detenció de determinats tipus de criminals, doncs la identificació a vegades no està a la vista de tothom, perquè ens estem començant a trobar ja fa temps que hi ha una, d'alguna manera, voluntat i sistemàtica doncs, d'intentar també atacar el principi d'autoritat de la policia i fins i tot des d'un punt de vista personal anar contra aquelles persones, ja no només jurídicament, sinó fins i tot des d'un punt de vista personal i familiar.
Sobre aquest tema, perquè després en vindran d'altres sobre el tema de la seguretat, sobre el tema del que ha passat aquests dies a Barcelona, dels temes que ha passat aquests dies amb la manifestació dels estudiants, sobre el que ara comentàvem dels Mossos d'Esquadra, en fi, Barbeta, Sánchez, Nadal, Galdón, vostès diran. Caldón, endavant, Gemma.
Sí, jo, primer, en relació al que deia ara mateix el basté de la placa, jo penso que és innegable que a Catalunya no es compleix la legislació i que hi ha antidisturbis que no van identificats com haurien d'anar, i em dol dir-ho perquè és injustificable.
No és cap llei, és una instrucció, una normativa interna.
Però, per tant, la normativa interna s'està
incomplint. No, s'incompleix, no, van tots identificats.
Jo penso que tenim moltes mostres, i a més mostres gràfiques, de que
sí,
això...
Sí, els d'informació, quan van de paisar, per exemple, no han d'anar identificats,
només,
els serveis d'escorta tampoc,
no,
i els antiavalots porten la identificació, però abans és la seva integritat, que no pas doncs, que quedin d'alguna manera desvalguts davant de la multitud.
Em sap greu dir-li que incomplir la normativa és injustificable. I em dol dir-ho perquè em sembla precisament això, que és injustificable i que, a més, deixa la policia en un mal lloc a l'hora d'exigir als manifestants que compleixin certes normes quan és la policia la primera en incomplir-les. Jo, ara que ens explicava una mica les iniciatives, tinc una mica la sensació de que es va com responent a coses petites, no? Ara, com que la setmana passada vam tenir el tema de les cares tapades, ara intentem fer una norma en relació a no poder anar a la cara tapada. A veure, el dia dels fets del Parlament, per exemple, no hi havia gent amb cara tapada. El 27 de maig, quan el desallotjament de Plaça Catalunya, no hi havia gent amb la cara tapada. Per tant, bueno, doncs potser en manifestacions tipus les de la setmana que ve doncs estaran més preparats per intervenir davant d'aquest tipus de coses. Però amb molts altres problemes d'ordre públic que hem tingut en els últims mesos, això no ens soluciona res. A més, algú amb la cara tapada, si comet un delicte, la policia ja té base per intervenir per detenir-lo. Per tant, em sembla una mesura que no entenc gaire bé com ens ha de solucionar els problemes evidents de disseny de les intervencions d'ordre públic que tenim. El tema de les ordres d'allunyament. Fa 15 anys que s'apliquen ordres d'allunyament a la Gran Bretanya amb temes vinculats a ordre públic i no han funcionat. La història és de fracàs. I en relació a les gravacions a les que ha tingut accés la directa, jo em sembla el que posen sobre la taula és que el problema de certes intervencions en temes d'ordre públic dels últims mesos és de disseny, de la intervenció. És a dir, el que revelen aquestes converses, per molt que estiguin tallades, és que és un mal operatiu, o sigui, que està mal planificat, que no hi ha...
Em parla de Bolonya?
No, del 27 de maig.
Ah, no, això va estar ben planificat i ben executat.
Jo em sembla que...
El jutge ens ha donat la raó. Vaja, si vostè té un altre criteri, la respecto, però el jutge ens ha donat la raó.
No, no, però jo no estic parlant de que... No estic parlant de que...
El jutge també va escoltar les gravacions.
Sí, sí, però jo no estic dient si va ser una bona o una mala intervenció en temes de respecte de drets.
És el seu criteri. Vostè creu que estan mal dissenyades? Jo li he de dir que no.
Des d'una perspectiva policial...
Els que en saben, ho dissenyen prou bé.
En un moment que el policia diu no tenim prou forces, no sé, mirem la literatura tradicional d'ordre públic que planteja quins són els problemes que tenim quan intervenim en ordre públic, el tema de la dialèctica entre centralització i autonomia.
L'ordre públic no resol amb literatura ni amb grans declaracions.
La claredat de l'objectiu d'intervenció. No, però sí que resol amb bones pràctiques.
Val, escoltem el conseller i bones, contra respons
tu, Gemma. Parlant tota l'estona, eh?
No, sí, mai, però és que són moltes preguntes amb una.
Per no, tant, breument.
Sí, però és una entrevista, no dos dissertació.
No, però és que el que l'estic plantejant...
Espera,
que vol plantejar
la
Gemma?
No, amb temes d'intervencions d'ordre públic, quin model estratègic tenim per millorar la intervenció en l'ordre públic a Catalunya?
Eco.
Doncs un bon model, que no s'assembla al que hem vist a altres societats en els darrers dies, i que busca sempre un equilibri per actuar doncs, amb proporcionalitat, amb oportunitat, amb congruència, i sempre doncs, buscant, en definitiva, doncs, l'interès general i el bé comú, i que en aquestes situacions, doncs, que sempre tens el risc o de passar-te de frenada o de quedar-te curt, doncs, en definitiva doncs, no es malmeti ni la integritat de les persones, ni el patrimoni públic i col·lectiu, i finalment la imatge també del país, no? Perquè són moments complicats i difícils. Jo li haig de dir que no actuem d'alguna manera improvisadament, suposo que vostè no ha tingut temps de llegir-ho durant els darrers dos anys, però portem un any i mig explicant que tirarem endavant aquesta llei i que el tema de l'ocultació de la identitat en l'espai públic és un tema que reflexionarem. No ens ho hem inventat ara després de la manifestació aquesta setmana, sinó que fa temps que n'estem parlant.
I això solucionarà els problemes d'ordre públic? Clar,
bé, pot ajudar a solucionar-los. Vostè sap que el concepte de prevenció doncs, és un tema que cal tenir present també en temes de seguretat ciutadana, i nosaltres creiem que de la mateixa manera que, i crec que s'equivoca, perquè Gran Bretanya, per exemple, en resol bastant bé el tema dels aldarulls i dels disturbis que es produeixen o es produïen doncs, al voltant de les manifestacions esportives. Les ordres d'allunyament en els reincidents amb aquests temes han permès que el nivell de violència i el nivell d'aldarulls en determinats estadis i camps de futbol doncs, hagi d'alguna manera disminuït notablement.
Aquesta llei que apunta vostè és la mateixa per la qual prohibiran el burca?
Nosaltres no prohibirem el burca. Nosaltres analitzarem si la utilització del burca en determinades situacions, en determinats indrets, que té la conseqüència de que oculta la identitat de les persones, pot generar també situacions doncs, de risc en matèria de seguretat ciutadana.
Oculta la identitat de les persones i denigra la dignitat de les persones.
Això també. El que passa que és una perspectiva de seguretat i de policia, jo no puc arribar a la gent sobre això.
Està per garantir els drets de les persones i també de les dones, inclòs les persones.
No, sàpiga que totes les persones que en aquests moments utilitzen el burca manifesten que ho fan voluntàriament.
Jo em queden dos detalls.
Per tant, no es prohibirà el burca.
Sí, clar. No, jo li torno a dir, prohibir el burca hauríem d'entrar en una reflexió molt més àmplia i segurament tindríem fins i tot limitacions des d'un punt de vista competencial, perquè avui no som un país plenament normal i encara la reflexió sobre els drets fonamentals doncs, recau en el Congrés de Diputats. No? Ara bé, plantejar si la utilització de determinats instruments, que pot ser un casc... quan vas a repartir pizzas ja s'entén que no passa res, però anar amb la cara tapada amb una manifestació, amb una gran concentració, amb un estadi de futbol o anar amb la cara tapada amb determinats indrets...
Sí, doncs, són dos debats diferents.
Bueno, són dos debats diferents.
El quiosc on jo compro la pensa cada dia, que com qualsevol establiment públic té un cert, suposa que tenen reservat el dret d'admissió, hi ha un cartell que diu no es pot entrar en aquesta botiga amb el cas posat. Ja està. I aleshores el que entra en el cas posat no se li diuen que se'n vaig o no la té.
I si entres a la caixa, a una oficina de la caixa amb el cas posat, diguem...
Tampoc entres. Sí,
l'espai públic té un marc jurídic diferent bueno, d'un espai privat.
Ja, però, però el que està clar és que si allò que està clar que en un moment determinat no es pot fer en un espai privat o semiprivat, com és una botiga o com és un establiment bancari, doncs en el carrer, segons com a mínim, t'ho has de plantejar. Jo m'he quedat en dos detalls, perquè el que sí que està clar és que, una, jo crec que a Catalunya, més o menys, i durant tots els últims anys, hi ha hagut un equilibri bastant correcte, menys, i és veritat, és que sembla que l'estem jutjant a vostè, i també, però evidentment el que podem jutjar és que cada vegada que hi ha una manifestació o cada vegada que hi ha una concentració, doncs passen excessos o passen atemptats contra béns immobles públics, privats, etcètera, que no s'haurien de produir, que s'haurien d'intentar evitar. Aquesta, després també hi ha una altra reflexió, que és que de vegades hi ha un ús potser desproporcionat de la força. Les dues grans reflexions. Aleshores, com és possible fer un equilibri? I jo crec que actua en aquest sentit d'una manera més correcta el cos de Mossos d'Esquadra que el que hem pogut veure a València, per exemple, quan les manifestacions d'estudiants, perquè allí s'han vist excessos per part de les forces d'ordre públic molt evidents. Clar, a mi, jo em quedo en un detall, la identificació. Vostè diu, pot ser perjudicial per al Mosso d'Esquadra, per a la gent que s'identifica. Bé, això ho han d'evitar vostès. I com s'evita?
Perjudicial, perdona, Vicent. Perjudicial, quan diu perjudicial pels Mossos d'Esquadra, vol dir per falses denúncies, per exemple?
No, i vol dir també perquè si sap que una persona ha actuat i saben qui és, després, per dir-ho així, el poden amenaçar o pot patir una certa pressió. Però, clar, ells no porten el nom. Ni porten l'adreça, ells porten un número, i això depèn de vostès. I si vostès fan un bon sistema perquè el número no porta directament a la localització de la persona, ni al seu domicili, ni a les seves dades personals, etcètera, doncs si tot això està ben gestionat, no té per què passar res. Però jo crec que un policia sí que s'ha d'identificar.
Jo també. I
per tant, l'armilla, no pot ser una excusa en aquest sentit, un argument.
No és una excusa.
L'armilla s'ha de cosir el número d'identificació.
Miri, jo li haig de dir que aquesta normativa es continua aplicant, és una normativa que es va aprovar quan l'actual govern encara no governava i, per tant, es va aprovar fa 3 anys aproximadament, que les armilles que es fan servir ara són les mateixes que es feien servir fa 3 anys, i, per tant, estem fent exactament el mateix que ha fet la policia en els darrers anys. És cert que, de tant en quant, doncs, podem fer tot el sistema que vostè vulgui, però hi han determinades garanties que poden arribar, fins i tot, doncs, a que les gravacions doncs, siguin objecte, fins i tot, doncs, de difusió pública. És un risc.
És un risc.
I, a vegades, la identificació d'un número, doncs, també
és un risc.
També és un risc que pugui arribar, doncs, a determinats...
Però com a compensació, està bé que si hi ha un excés, tu pogués identificar la persona que en aquell moment ha comès...
I així ha passat. En alguna ocasió, quan s'ha hagut d'identificar, finalment doncs s'identifica la persona i es porta davant del jutge si és que és necessari.
Per l'altre costat, vostè diu, no, és que sí que està reglamentat, se contempla la llei, etcètera, la corresponsabilització, quan hi ha excessos, entre les persones convocants d'una manifestació, no? És a dir, si hi ha aldarulls i si hi ha destrosses, per dir-ho així, els convocants de la manifestació o de la protesta o del que sigui estan corresponsabilitzats amb aquells destrosses. Me sembla que entendre que vostè ha comentat això.
Sí.
Bé, doncs jo no ho he vist aplicar-se mai, això.
I tant, ho estem aplicant. Bé, doncs, té raó. No ho ha vist aplicar-se pràcticament mai, però des de fa escassament un any estem incoant expedients sancionadors, estem aplicant
multes... És que això podria ser dissuasiu.
No, és que serà dissuasiu.
Però això és una limitació efectiva al dret a manifestació.
No, això és que cada pal cau en la seva vega.
No és cap limitació. La llei del dret de reunió i manifestació té unes concrecions, la llei de la Seguretat Ciutadana l'any 92 estableix un règim de sancionador per les infraccions doncs, a temes de seguretat i d'ordre públic, i això és el que estem aplicant, no és cap limitació. La gent el que ha de fer quan es vol manifestar, que té tot el dret a manifestar-se, només són dues coses. Un, comunicar-ho. Dos, fer-ho d'acord doncs, amb la legislació vigent i, per tant, no atemptar i no provocar delictes. I la policia, el que pot fer, l'únic que pot fer és dir, escolti, donem rebuda de la seva comunicació, no passi per aquest carrer perquè tenim un informe de la policia que diu que això generarà risc de seguretat ciutadana per aquesta situació o alteració de l'ordre públic, o fins i tot podem arribar per aquestes raons a decretar que aquella manifestació
és que
no es pot produir.
Són les 9:20, de seguida en Rafael Nadal, de seguida en Barbeta preguntaran, també la Gemma Galdón, el Vicent Sánchez, però és que he d'anar al Corte Inglés com sempre a aquesta hora. Per cert, agafeu-vos fort, eh? Declaracions d'Esperanza Aguirre a la COPE.
Ay, bueno,
el aborto no és ningún derecho, és un fracaso de la mujer.
Hòstia.
Això, algo similar m'havia dit Felipe González fa bastants anys, eh?
Doncs així va el país.
Hola, Rosa!
Hola, bon dia.
Bon dia, endavant.
Alguna cosa fantàstica del mes de març? La primavera. I també poder avançar-se amb la setmana fantàstica del Corte Inglés. I aprofitar uns preus de Medio Tutti que són molt, molt lleugers. Per exemple, un vestit d'aquesta marca només costa 220 euros. Us emporteu dues camises per 65 euros i teniu un 20% de descompte en cinturons de pell i corbates també de Medio Tutti. No és fantàstic? Fins al 25 de març és la setmana fantàstica del Corte Inglés. Ara passem a l'agenda. Avui a les 6 de la tarda, al Corte Inglés de Tarragona, amb motiu del Dia Internacional de la Dona, es projectarà la pel·lícula Mujercitas. i, posteriorment, les psicòlogues Clara Berman, Caterine Galamán, Sílvia Pardines i Maria Antònia Tajuelo portaran al debat l'amor romàntic i l'amor del segle XXI. L'entrada és lliure. I a les 7 de la tarda, a la sala Àmbit Cultural del Corte Inglés de Sabadell, es presenta el llibre Feng Shui, el lenguaje de l'hàbitat, de Rosa Riubó. Un llibre per a aquells que volen conèixer més aquesta tècnica mil·lenària. L'entrada és lliure. El Corte Inglés, patrocinador del segon centenari de la Constitució de 1812. Fins demà!
Saps què? Gencat.mobi és el portal per a mòbils de la Generalitat de Catalunya i permet consultar diversos serveis gratuïts siguis on siguis, només amb el teu telèfon mòbil. Pots localitzar els transports públics més propers, consultar-ne els horaris i dissenyar l'itinerari que més t'interessi. O si vas amb cotxe, veure a temps real l'estat del trànsit. Així podràs evitar incidències. Et moguis com et moguis, consulta la previsió del temps al teu municipi i si amenaça pluja, tens el mapa de precipitacions que s'actualitza cada 6 minuts. Saps què? Amb Gencat.mobi pots consultar serveis de la Generalitat amb el teu mòbil, en qualsevol moment i des de qualsevol lloc. Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de RAC1.
Passa de "no em tornaran els diners de la factura" a "em tornaran els diners de la factura".
A Àrac tens més de 1.000 advocats especialistes per defensar-te, sense límit de consultes i sense cost addicional si has d'anar a judici. Amb Àrac passa d'un problema a una solució. Truca al 902-09-0013. 902-09-0013. Entra a àrac.es o consulta el teu assessor d'assegurances. 902-09-0013. El teu advocat es diu Àrac.
La protagonista d'aquesta falca ha decidit invertir en Letres del Tesoro. Avui ens explica per què.
Perquè a la meva edat, una ja ha vist gairebé de tot. Perquè res no em relaxa més que una òpera, encara que l'hagi sentit mil vegades. Perquè la tranquil·litat s'agraeix, que pel xivarri en tinc els meus nets. Jo confio en les meves Letres del Tesoro.
Des de 1.000 euros a 3, 6, 12 i 18 mesos, amb rendibilitat garantida al venciment. Compra directament a tesoro.es.
Trio guanyar segur. Trio Tesoro Público.
Gobierno de España.
Ets tu el que estalvia amb la tecnologia EHDi? Si encara no ets tu, vine a Peugeot i emporta't un 308 EHDi amb una quota mensual excepcional finançant-lo amb Banc PSA Finance i 3.000 euros pel teu cotxe antic amb el Pla Prever Peugeot.
Tu.
Informa-te'n a peugeot.es.
RAC1 i vivirbip.com et convidem a descobrir els millors plans d'oci a la ciutat a preus imbatibles.
Un còctel glamurós, una escapada de relax, un sopar gourmet, un massatge, qualsevol pla fascinant que puguis imaginar a vivirbip.com amb descomptes de fins al 70%.
Aquesta setmana escapa't al cor de la Vall d'Aran amb un descompte del 56%. Un pla que inclou una nit d'hotel en una habitació doble més esmorzar, detall de benvinguda i descomptes especials per excursions i balnearis que abans costava 60 euros per persona i ara amb vivirbip.com només. És 26.
Entra ara a vivirbip.com i gaudeix d'un nou pla a la ciutat cada dia al millor preu.
Vivirbip.com. Et mereixes viure VIP.
El pare dels 15 milions d'euros pot ser un home metòdic, amant de la música clàssica, obsessionat per l'ordre, o pot ser tu. El cas és que 15 milions d'euros busquen pare. Sorteig extra del Dia del Pare. 15 milions d'euros i 6.000 euros al mes durant 25 anys. El pare pot ser tu. 11. Ara també a estancs, quioscos, premsa, benzineres i altres punts de venda autoritzats de l'OMCE.
Si fins al dia 14 tens a Hipercor el detergent per rentavaixelles Finish a 10,99 euros la bossa, amb pastilles gratis, és millor.
I si a més pel fet d'emportar-te dues bosses tens la segona al 70% de descompte, és hiper millor.
Detergent per rentavaixelles Finish a 3,30 euros la segona unitat.
Hipercor, preu hiper millor.
Preus vàlids a la península.
Hola, sóc l'Anna i dirigeixo una empresa. Tinc pagarés per descomptar i el meu banc no me n'admeten més.
Descompta els teus pagarés a Gedesco. Tindràs els diners a l'instant. Truca al 902-918-999 o entra a gedesco.es. Gedesco, el teu suport financer.
Podríem celebrar que fem 16 anys de número 1 en vendes amb tots els luxes, crear una sèrie especial 16 anyets o posar una lona molt gran que digui vehicles comercials Citroën, 16 anys de número 1 en vendes. Però farem una cosa molt millor, oferir-te un finançament extraordinari en tots els nostres vehicles comercials.
Citroën Creative Technology.
El perquè de tot plegat.
5 minuts i dos quarts de 10, ens queda un quart d'hora de conversa amb el conseller Felip Puig aquí al Món RAC1, amb en Jordi Barbet, amb la Gemma Galdón, amb en Vicent Sentis, i li toca el torn a Rafael Nadal. Rafael, endavant.
Conseller, dues preguntes molt, molt concretes que ja vam fer fa una setmana. Una, per què no es detenen més provocadors? És a dir, l'altre dia va ser una manifestació bàsicament pacífica, però hi va haver uns incidents claríssims que van protagonitzar molt clarament una gent, que els fotògrafs van poder retratar per totes bandes, i en canvi no hi va haver els Mossos per detenir a la gent que estaven provocant aquests aldarulls. Jo crec que aquí la gent es pregunta per què no es fa un esforç més gran per treure aquests violents del mig de les manifestacions, que a vegades és veritat que els serveis d'ordre no fan tot el que haurien de fer, però a vegades és veritat que és injust amb els manifestants, perquè no hi tenen cap culpa que se'ls hi col·loquin aquests antisistema allà al mig. Primer punt. I segon punt, tenint en compte que hi ha una situació que venen mal dades, per dir-ho així, que hi ha un malestar social creixent, que encara s'hauran de prendre mesures molt dures i que hi haurà, per tant, és probable, mobilitzacions raonades i raonables als carrers de les nostres ciutats, m'agradaria saber si els Mossos s'estan preparant, se'ls estan fent alguna formació específica, se'ls estan donant consignes específiques, perquè actuïn com han d'actuar sempre, però perquè siguin una mica més continguts. Ho dic no tant en relació amb el que ha passat a Catalunya, però amb el que hem vist a València, per exemple, els darrers dies, doncs la gent també es pregunta, diu, home, potser, donada la situació, hauríem de fer un sobreesforç de contenció. Jo no em xupo el dit, ja sé que a vegades no hi ha més remei que carregar, perquè és la manera de moure les masses cap a un cantó, cap a un altre, i això són tàctiques i tècniques amb les que no entro, però sí que conté la sensació que a vegades amb el que ens ve sobre s'haurà de ser molt contingut.
Amb la segona pregunta hi ha part de resposta de la primera. Precisament perquè hem d'intentar no generar situacions en les que la crispació i la provocació doncs porti, com he dit abans, una certa espiral. En el mateix moment en el que la situació de l'ordre públic doncs l'has de resoldre doncs amb la proporcionalitat adequada, entrar a detenir algú enmig doncs, de 3-4 mil persones, que lamentablement a vegades, quan es produeixen tots aquests aldarulls, no es produeix aquesta divisió clara i aquest aïllament dels violents, no? Més aviat hi ha, fins i tot, a vegades una certa ingenuïtat i responsabilitat de participar-hi doncs, indirectament, fotografiant, passant twitters, mira el que estan fent ara, i estic aquí al mig, i entrar, i a més aquesta gent acostumen a no actuar sols, no? I per tant el que busquen també és la provocació, i que hi hagi aleshores doncs, alguna reacció molt contundent quan t'estàs emportant doncs, un detingut, i te'n salten 4 o 5 o 10 o 15 o 30 o un miler a sobre, perquè la gent que està al darrere finalment ja no veu res, només veu que hi ha una certa acumulació i per tant doncs una avalanxa, tot es pot d'alguna manera descontrolar, no? Per tant, fixi's, algun dels 12 detinguts el vam detenir al cap d'unes hores. Per què? Doncs perquè se'l va identificar precisament, però en aquell moment no era oportú doncs, procedir a la seva detenció, se'l va estar seguint, se'l va estar identificant, i a la nit se'l va detenir i després l'endemà se'l va portar a banda al jutge. No? Alguns estem, d'alguna manera, doncs, també investigant algunes imatges. Precisament per anar a donar resposta a aquesta inquietud hem creat aquesta unitat doncs, de preparació d'atestats i d'informació. Hem dotat de càmeres i de major tecnologia a una part doncs, de la brigada mòbil i de la gent d'informació perquè puguin tenir cada vegada més informació, i intentarem doncs, estar cada vegada més eficaços en aquest sentit. No? I de l'altra banda té tota la raó, precisament el que vam intentar durant aquests dies, teníem el Congrés dels Mòbils, teníem una manifestació sindical a la tarda, teníem concentracions d'indignats, teníem manifestació d'estudiants, teníem ocupacions de centres universitaris, tot plegat feia una situació fràgil que vam intentar, i jo crec que la policia ho va aconseguir, i els criteris que tenen són aquests, doncs, d'intentar sempre doncs, garantir l'ordre públic, la seguretat ciutadana i al mateix temps doncs, que tot plegat es condueixi amb una certa, d'alguna manera, tranquil·litat i estabilitat i que no ens vagi provocant una espiral que després no podríem controlar.
Barbeta.
Aviam, conseller, jo crec que hi ha hagut un canvi de criteri a la conselleria que...
Quan?
Amb el canvi de govern.
Ah.
Que d'alguna manera hi ha menys contradicció. És a dir, jo crec que, francament, el govern anterior, o el Departament d'Interior, quan ho portava i dirigia Iniciativa per Catalunya tenia una contradicció, perquè la clientela electoral la tenia en els que protestaven i la responsabilitat política amb els policies. I això jo crec que ha estat positiu, no?, aquest canvi. Ara, de la mateixa manera que li dic això, jo crec que per molt legal que siguin i molt justificades i molt avalades pels jutges les actuacions dels Mossos en aquests casos, diguem-ne...
En aquest cas estàvem parlant del Plaça Catalunya, eh?
Sí, del Plaça Catalunya, doncs jo crec que el resultat no va ser bo. perquè no es va acabar ni de resoldre el problema. És a dir, va haver un sidral, va haver violència i a sobre no es va resoldre l'ocupació de la plaça de Catalunya. És a dir,
és que no és que el que es perseguia.
Bueno,
no, clar.
No es perseguia una cosa que era una ocupació que no era legal.
No, senyor Barbeta, no. L'operació de la plaça de Catalunya el 27 de maig no perseguia la desocupació de la plaça de Catalunya. Perseguia retirar elements perillosos per la possible salvació del Barça. Vam retirar bombones de gas, botar pedres, pals, andròmines i més de 30 camions del servei de neteja que se'n van anar carregats.
Jo què vol que li digui? Jo conec molta gent que en aquells moments hi havia gent que eren partidaris del dret a la manifestació, de que pobres nois, deixa'ls estar, que tampoc no fan mal a ningú. Si haguessin sigut negres de l'Àfrica, d'aquests que els porten de tant en quant, haguessin durat 2 minuts. Però com que eren indignats, doncs se'ls hi podia deixar. Però jo puc entendre la posició dels tolerants, i també hi havia molta gent que deia, bueno, per què aquests tios estan allà, que fa pudor, que no sé què, i no els treuen. És a dir, i no vam satisfer ningú, ni els tolerants, ni els, jo no diria,
la setmana passada a Londres, la plaça davant de Sant Pol va ser desallotjada després de 4 mesos.
Va ser tot arreu. Després, el dia del Parlament, diguem-ne, també va ser una mica complicat l'administració.
No va ser fàcil.
Vaig a la pregunta que li vaig fer l'altre dia a la roda de premsa. Vostè té un problema que no es pot dir, i és que vostè no té policies, no té prou policies. No en té prou policies. I aquí tenim un problema, i és que quan el senyor Rajoy diu el discurs d'investidura congelarem plantilles de funcionaris, excepte en el cas de les forces i cossos de seguretat de l'Estat, el que hauria de passar és que l'Estat pagui policies a Catalunya. Però com que resulta que les policies a Catalunya no són ni guàrdies civils ni policies nacionals, doncs vostès van amb l'aigua al coll, diguem, i ara haurien de fer-ne 500 més, ja. Però potser no els podem fer, llavors hem de posar vigilants jurats a les presons per veure si podem... Tenim un problema aquí.
Conseller, bé, què diu?
I s'ha de demanar almenys que...
Jo ja entenc que aquestes hores del matí ho barregem tot, senyor Barbeta, i les tertúlies és normal.
No, aquestes hores del matí, totes.
Em barreja l'ordre públic, si tenim prou policies no tenim prou.
Home, el dia del Parlament era claríssim que vostè no tenia prou policies per assegurar tot.
Anem per parts. El nostre model de resoldre les problemàtiques d'ordre públic no és el model d'altres policies. A França o a Anglaterra diuen, quants manifestants hi ha? 3.000. 3.000 policies. Quanta gent tenim allà concentrada? 5.000. Gasos lacrimògens. Quanta gent venen per aquí? Gossos i tanquetes d'aigua a pressió. Nosaltres hem optat per un model diferent, ni millor ni pitjor, diferent. És el nostre. I, per tant, és mesures de contenció, d'intentar... No.
Però fa perquè no té calés.
No és veritat. No és veritat. Li estic parlant que és un problema de model. Si vostè em diu, tenim prous policies... Home, des de fa temps sabem, des de tot el país, que portem 15 o 16 anys construint una policia que encara no hem acabat, que ens falten de l'ordre de 2.000 i segurament alguns més policies, i que estem en un pla, doncs ara ja en tenim 600 a l'escola, aquest any n'havien d'incorporar 500 i segurament no podrem perquè l'Estat no aixecarà aquesta limitació, i vostè em fa trampa, perquè el senyor Rajoy no diu, només podrem contractar forces i cossos de l'Estat. No és veritat. Primer, els Mossos d'Esquadra són forces i cossos de seguretat de l'Estat. És policia d'Estat, que quedi clar. Segona, el que diu el senyor Rajoy, i diu Madrid, i diu, de moment la llei de pressupostos que s'està preparant, intentarem canviar-la, és que no es contemplarà cap oferta d'ocupació pública, excepte en els forces i cossos de seguretat de l'Estat, i els Mossos també, de la reposició d'un 10%. Però, clar, la reposició d'un 10% vol dir que dels que se't jubilen, un 10%. Si se t'enjubilen 1.000, en podràs contractar 100. Però és que dels Mossos d'Esquadra el problema és que se'ns enjubilen 20. I, clar, reposar un 10% dels que se'n jubilen, dos, no anem enlloc. Per tant, no és que estiguem d'alguna manera intentant doncs fer una excepció pels Mossos d'Esquadra. No, estem intentant que aquests 500 que s'havien d'incorporar avui, doncs hi hagi una excepció perquè és un procés de construcció que encara no s'ha acabat.
Sí, la Gemma Galdón sembla que diu alguna cosa, però si és que es queda molt poc temps i vull parlar d'altres temes, si em permeteu. Per exemple, el tema que em va sorprendre molt de l'imam de Terrassa de l'altre dia de...
Què és el que va sorprendre?
Home, que una persona que surten després l'Associació de Dones Musulmanes defensant-lo després de dir les barbaritats que presumptament va dir...
És que va sorpresa a tothom, perquè si no fos una sorpresa voldria dir que tothom...
Home, és una persona que ha estat... Perdó, ha estat subvencionada, aquest imam de Terrassa.
No ha tingut subvenció. Els imams estan per això, forma part d'un consell del que rep subvencions, però ell no s'ha subvencionat, és diferent.
Rep subvencions.
L'organització amb la qual... Això
li puc explicar el que m'informa la policia i que és el que hem posat en mans de la Fiscalia, perquè s'hi està treballant conjuntament des de fa setmanes, per no dir mesos. El mes de desembre tenim una informació que en les prèdigues del divendres, doncs, en aquesta ermita del carrer Pearson a Terrassa, doncs es difonen missatges que atenten contra la dignitat i que, a més, poden constituir, doncs, delictes contra la dignitat de les persones i fins i tot contra el dret de les persones, en aquest cas de les dones. En quan tenim aquesta informació, es munta un operatiu en el que, doncs, durant 2 o 3 dies diferents, doncs, s'obté la gravació de les prèdiques que es produeixen en aquella mesquita. D'aquestes gravacions se'n fa una transcripció, se'n fa una traducció, perquè són prèdiques en àrab clàssic i, per tant, doncs, és evident, doncs, que requereixen una interpretació adequada, curosa, que es fa des de diferents fonts, i un cop tenim aquesta informació, constatem que es predica i es promou la violència contra les dones.
Hi ha gravacions, eh?
Hi ha gravacions i hi ha les transcripcions que han fet, doncs, el servei de la policia, i tot això al llarg d'aquesta setmana s'ha posat en mans de la Fiscalia, perquè és qui actuarà, i en principi des de la policia es valora que això, doncs, constitueix un delicte. Després la justícia ja acabarà, doncs, determinant-ho d'una manera clara i contundent.
Us sorprèn que les dones de la comunitat musulmana defensin l'imam després d'això? O sigui, aquestes gravacions vol dir que efectivament ha passat.
Miri, jo no sé quins nivells de complicitat i d'adhesió i en aquests moments, doncs, de mobilització. Jo li puc dir que abans d'ahir jo mateix em vaig informar a l'alcalde de Terrassa i, per tant, doncs, que també m'ha sorprès, doncs, que alguna regidora hagi dit que no en sabien res, perquè jo el dimarts després de dinar, després de sortir del govern, doncs, vaig parlar-ne i em vaig informar a l'alcalde de Terrassa i em consta que des de la policia, doncs, també s'ha informat al llarg del dia d'ahir, doncs, en els responsables municipals.
Doncs la regidora en aquest programa ahir va dir que no sabia res.
Jo abans d'ahir vaig parlar amb l'alcalde.
Va. Un altre tema, després va, Gemma, perdona, però és que em pregunten els esforços que li pregunti pel tema del projecte La Grada Jove del Barça. Això que molta gent ens vam posar les mans al cap pel que significava, per les pors que hi ha de que una època passada pretèrita tornés amb els boixos nois més radicals a la grada del Barça, a mi em preocupava, i he de dir que encara em preocupa molt. Es posarà en marxa? Quan es pot posar en marxa i quines garanties hi ha de que això pugui tirar endavant?
Perdoni, em dic Felip Puig i sóc conseller d'Interior, no sóc Sandro Rossell, president del
Barça. No, perdó, el projecte de la Grada Jove va d'acord, però era un pacte que tenien vostès.
Quan el tiraran endavant, no ho sé, quan el Barça decideixi. Nosaltres hem posat unes condicions, tenim pendent encara la setmana vinent, doncs, fer una reunió amb els responsables màxims de la Junta per acabar de veure de quina manera, doncs, aquestes condicions i aquestes exigències d'un punt de vista de seguretat, doncs, que nosaltres hem fixat com a condicions mínimes, i a partir d'aquí la responsabilitat serà del Barça de amb quines condicions.
Ells els hi donen l'okay o no? Ells diuen que amb aquestes condicions van endavant?
Qui són ells?
El club, els directius del Barça.
Sí, suposo que, vaja, és que no hi haurà marge, és a dir, temes de seguretat, doncs els mínims són aquests. A partir d'aquí, qui són els responsables, com ho fan i amb quines condicions, doncs mentre contemplin i compleixin, doncs, aquestes situacions, estic convençut de que el Barça prendrà les seves decisions i assumirà les seves responsabilitats. En tot cas, nosaltres estarem molt amatents a que es vagin desenvolupant, doncs, d'acord amb aquestes exigències que els hem plantejat.
Quines exigències són?
Bé, n'hi ha de diferents tipus, d'identificació, de les condicions, doncs, de localització, de les mesures d'alguna manera, doncs, de seguiment i de control dels serveis de vigilància propis del Barça, dels Mossos, doncs, que despleguen els operatius, doncs, cada partit, etc.
Molt bé, per acabar, Gemma Galdón, sisplau.
Sí, no, i al dir-li la barbeta que ja tenim una de les ràtios de policia per habitant més altes d'Europa, per tant, potser el problema no és tant de números.
Estem a la meitat dels bascos.
Els bascos no són altres països.
No t'equivoques, no. Amb menys de la meitat dels bascos.
Amb menys de la meitat dels bascos.
Però no tenim meta, No tenim meta.
Els bascos tampoc.
Sí, home.
Els no hi conseller...
Avui vas espitolat, eh?
No.
Avui cada dijous. El desallotjament de...
Bueno, també ho entenc, eh?
El desallotjament de Sant Pol es fa 4 mesos després de l'ocupació de la zona, no 12 dies després, i el desallotjament de Sant Pol no acaba a les portades dels mitjans de tot el món.
No es va produir cap desallotjament a la plaça Catalunya, i no portaven 12 dies.
Les gravacions...
Les gravacions
ho desmenteixen.
T'has llegit l'interrogatori del jutge?
No, he escoltat les declaracions d'ahir.
El jutge també les va escoltar.
On les ordres que tenia...
I totes, no només les de la directa, que m'imagino que és el que tu escoltes cada matí, només llegeix la interrogatori del jutge i totes les declaracions i totes les gravacions.
I en qualsevol cas, a mi em sap greu que a vostè no li agradi la literatura policial, en la qual el model català de policia té un lloc destacat, afortunadament.
No faci judici, però jo he dit que no m'agradi la literatura policial.
Bueno, que no la trobi útil,
No, jo tampoc he dit això.
Sí que ho he dit.
Jo he dit que les qüestions d'ordre públic no només es resolen amb literatura.
Jo espero espero que la unitat de diàleg que han creat i que celebro, i que em sembla que és un pas en la bona direcció,
sí, no hi era abans, no hi era.
Sigui capaç... Sí,
no hi era abans.
Bueno, hi havia una unitat de mediació que
no,
es va desmantellar com
no,
van arribar
ara,
vostès,
ara,
això
no
sí.
Era,
però
no
en qualsevol
no.
cas, celebro que hi hagi una unitat de diàleg i espero que llegeixi la literatura sobre el model suec, que és el model del qual em sembla que hem de veure. I en última instància, jo penso que tenim una oportunitat de fer una cosa que en 35 anys no hem fet, que és conceptualitzar l'ordre públic, no només a Catalunya, sinó a tot Espanya. No tenim un model d'intervenció policial amb ordre públic, però això requereix més formació i més inversió, i el moment actual és complicat.
Un comentari?
Sí, que llegirem molta literatura, l'estem llegint, i sobretot el que no farem serà gastar com els suecs, perquè això és el que ha passat durant els darrers anys i així estem, perquè no tenim els diners que tenen els suecs.
Senyor Felip Puig, conseller d'Interior, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Ha estat un plaer.
Se'n va cap al Parlament ara, no?
Sí, amb una compareixença que espero que tinguin indulgència, perquè arribaré
a dos minuts. Una última pregunta, només molt interessant. El conseller d'Interior... és també dirigent de Convergència Democràtica de Catalunya.
Va.
Què faria vostè? Quina seria la seva... Què creu que hauria de fer Convergència i el govern si el pacte fiscal no surt endavant?
Si el pacte fiscal no surt endavant, doncs continuar pedalant per poder decidir el nostre futur. Vull dir, no, això no tindrà aturador. Això és pacte fiscal sí o sí.
No, sí o sí, què vol dir?
Doncs que anirem pel pacte fiscal, si ens en sortim, doncs crec que tindrem mecanismes per resoldre molts dels problemes que avui té el país, i si no, haurem de començar a dibuixar un full de ruta per resoldre els nostres problemes sols.
Conseller, moltes gràcies.
Això vol dir la independència?
Bé, això vol dir, doncs, apostar per, d'alguna manera, acabar-nos de divorciar d'Espanya, sí. Si no tenim el pacte fiscal, si no tenim una entesa raonable i una convivència garantida, si van per la llengua, si van per no gestionar les autopistes, les carreteres, els aeroports, si no ens deixen construir el nostre país, i si, a més, no podem gestionar els nostres diners, què més hem de fer? Què més hem d'esperar?
Conseller, moltes gràcies.
Bon dia.
Me'n va pitant. Hosti. Falten 18 minuts per arribar a les 10. Comprovarem a través del canal Parlament si efectivament...
Proclama la independència i se'n va, tu.
Com? Perdó?
Dic que proclama la independència i se'n va.
Proclama la independència i se'n va el conseller Felip. I ara tornem. Perdó, 3 minuts.